Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12. Us parlem, Anna Morgades i Pere Gilard. Dia 45 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 9 de maig de moment. El president espanyol compareix a aquesta hora al Congrés dels Diputats en sessió de control que ha acabat fa.
Informació de servei públic sobre l'alarma del coronavirus. Sortida controlada dels menors a l'espai públic.
Qui pot sortir?
Infants i adolescents menors de 14 anys acompanyats d'un adult responsable amb qui convisquin o persona que n'està al càrrec.
Si l'adult responsable no és el progenitor, tutor, cuidador o guardador legal, han de portar una autorització.
Màxim un adult responsable i fins a 3 infants.
Quan es pot sortir?
Només durant una hora.
Està permès sortir de les 9 a les 21 hores.
El govern de Catalunya recomana que es faci per franges, que els menors de 6 anys surtin de les 11 del matí a la 1 i que aquells que en tenen més de 6 ho facin de 4 a 6 de la tarda.
On es pot sortir?
Màxim a un radi d'un quilòmetre del domicili habitual. Es pot passejar per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades.
No està permès l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure ni fer ús de tobogans, gronxadors o altres elements.
Com s'ha de sortir?
Mantingueu la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones. No cal distància entre les persones del mateix domicili.
Més informació a les webs del Departament de Salut, catsalut.gencat.cat, i del Departament d'Interior, interior.gencat.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Les 12 del migdia. Notícies, sigueu molt benvinguts a aquesta informació local que posem en antena cada dia al punt del migdia. Amb l'avanç informatiu, amb els temes que comentarem degudament i de forma més ampliada al punt de la una. Tema d'obertura. El govern municipal engega l'elaboració d'un pla de xoc per pal·liar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia. Per elaborar-lo, obre converses per implicar-hi els grups de l'oposició, el sector turístic i el sector comercial. A banda d'això, hi ha altres aspectes, són aquests. El comerç local vol anar engegant l'activitat de mica en mica. Un dels primers establiments a posar-se en marxa de manera presencial ha estat la rostisseria Can Quilis, que obrirà aquest cap de setmana. El càmping Illa Mateua de l'Escala Lliure a Càritas Parroquial, 20.000 euros. És un percentatge dels beneficis que cada any destina a entitats solidàries. Els propietaris esperen que aquests diners et donin un cop de mà a la gent que més ho necessita. El FAR, el magazín de ràdio dedicat a la mar, es converteix en programa transmèdia i es pot veure en directe per YouTube, Facebook i Twitter des d'aquesta setmana. És un programa elaborat conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta. Les instal·lacions de la piscina municipal, que són tancades des de mitjans de març, i l'Ajuntament anuncien que els 15 dies que no es van poder gaudir i que han estat cobrats, es compensaran quan s'obri de nou l'equipament esportiu, que podria ser ja l'11 de maig vinent, això sí, amb mesures estrictes. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dimecres, en què ens espera un cel molt més clar i un panorama de plena primavera. Previsió vàlida tant per avui com per demà. Aquest el contingut informatiu local per una jornada com la d'avui. Més detalls al punt de la una. Ara és temps de magazín. El més calent a l'Aigüera amb Cristina Cantal. Cristina, quan vulguis.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de Daubet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Ubet, el comerç associat de l'Escala.
Mm.
Ràdio L'Escala i un munt de ràdios locals volem contribuir a aixecar els ànims de la població en aquests dies de confinament. Per això et convidem a sintonitzar-nos, a pujar el volum ben fort i treure la ràdio al teu balcó. Al punt de 6:45 de cada dimecres sonarà una cançó que s'escoltarà simultàniament per tot Catalunya. I ho farem saber a tothom a través de la xarxa. Puja els teus vídeos des del teu balcó al hashtag Treu la ràdio al balcó.
Hola, aquí Joan Dausà. Espero que estigueu bé. Res, dir-vos que aquest dimecres a 6:45, si us ve de gust, us podeu connectar a les vostres ràdios locals.
Baixa, amor meu. Baixa, amor meu, que ja ens tocava.
Perquè sonarà la gran eufòria i serà una manera de sentir-nos tots més a prop, de carregar energia i piles pels dies que falten perquè això acabi, que espero que siguin poquets.
Una dona gran recorda haver viscut la gran eufòria.
Us envio una abraçada molt forta i fins molt aviat.
És com si tot tornés a lloc.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any. Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al més calent a l'Aigüera d'aquest dimecres 29 d'abril. Ara sí que ja estem tocant la recta final d'aquest mes. Ahir vam tenir notícies, els plans de desconfinament aniran per províncies i també per les illes. Per tant, nosaltres ens implicarà província de Girona. Segurament els titulars d'avui ens en faran ressò, ho descobrim en breus moments. Hem de començar aquest mes calent a l'Aigüera. Avui tenim un programa molt complet. Ens acompanyarà la fisioterapeuta Berta Serrat. Són molts els dies que portem confinats a casa. Algunes persones han fet exercici, altres no. Altres estaven a caminar, a córrer, i ara no ho han pogut fer. I la veritat és que el cos el tenim una mica atrofiat. Avui ens explicaran, doncs, com ho hem de fer per preparar el cos per aquest desconfinament, però també parlarem de literatura, i avui crec que la cosa anirà de misteri, i acabarem passant també per la discoteca confinada d'en Josep Palma. Tot això entre moltes altres coses que conformaran aquesta hora de programa que tenim per endavant fins al punt horari de la una, que donarem pas a l'informatiu local amb l'Abel Font. Ja no m'allargo més, engeguem ja sense més dilació aquest mes calent a l'Aigüera i, com sempre, ho fem mirant el cel, que avui està radiant. Obrim el bloc d'en Sergi Corral, El Temps a l'Escala, i veiem aquest titular: jornades molt més tranquil·les, ambient assolellat i primaveral. Com m'agrada aquest titular, eh? Aquest dimecres 29 d'abril ens esperen unes temperatures màximes d'entre 19 i 21 graus i unes mínimes entre 10 i 12 graus. Amb un cel serè gran part del dia, fins que mitja tarda o vespre s'atansin alguns núvols alts de ponent a llevant, amb un ambient, això sí, del tot primaveral, com dèiem. I el vent calma aquesta matinada amb migjorn de força 3-4 a partir de mig matí i ja fins a la nit. A mitja tarda i nit anirà tombant ja cap a Garbí. I l'estat del mar, arrissada tot el dia, tenim bandera verda, tenim el mar tranquil i 16,5 graus pel que fa a la temperatura del mar. I el dijous 30 d'abril, o sigui demà, últim dia d'abril, ens esperen unes temperatures màximes d'entre 18 i 20 graus i unes mínimes entre 12 i 14 graus. Aquestes mínimes ja pugen una miqueta. Tindrem un cel variable de matinada amb bandes de núvols alts i prims. El matí de demà quedarà més serè fins que a la tarda apareguin algunes nuvolades cap al nord. A la tarda tindrem, doncs, un ambient més fresc, eh? Més humit. I el vent Garbí fluix de matinada, girant a refrontall a primera hora del matí. Fins a migdia dominarà el gregal fluix i a la tarda la marinada de llevant de força 1-2. El mar arrissada tot el dia amb àrees de marejola a la tarda i continuem però amb bandera verda i 16,5 graus pel que fa a la temperatura del mar. Les previsions són bones. Si teniu un trosset de jardí, teniu un mini balcó o un gran balcó, una terrassa, aprofiteu aquests bons dies que venen per endavant per concloure aquest quart mes de l'any. Anem a veure què ens acosta avui la informació del dia. Crec que les fases de la desescalada estaran en totes les portades. És un dia d'aquells que els periodistes tenen molt clar quins són els titulars. Anem-ho a descobrir. Comencem per els rotatius gironins, començant per el diari de Girona, que obre amb aquest titular. Desescalada en quatre fases fins a finals de juny i per províncies. Afegeix que la zero serà de preparació i comença diumenge per sortir a fer esport o passejar, això sí, de manera individual. La 1, el 18 de maig, podran obrir les terrasses de bars i restaurants amb limitacions i també els llocs de culte. La 2, restaurants, bars, cinemes i teatres obriran amb menys aforament. I la 3, a finals de juny, es flexibilitzarà la mobilitat general. Aquestes són les frases. També veiem un titular de dades. Catalunya té més de la meitat dels hospitalitzats les últimes 24 hores. I a la fotografia principal veiem un carrer de Girona, just el que passa pel costat del riu, amb policia local, amb Mossos d'Esquadra que estan parant a tots els cotxes que venen, i amb aquest titular, més controls dintre de Girona. Anem a veure què ens diu l'edició gironina del Punt Avui. Doncs aquest és el titular. Sánchez accelera el desconfinament. El president espanyol presenta un pla de transició en quatre fases. S'inicia aquest cap de setmana i podria acabar a finals del mes de juny. No s'hi fa cas a la Generalitat, es comanda des de Madrid i serà per província. Són els inputs que acompanyen aquest titular. I a la fotografia principal el que podem veure són dos rellotges, un del matí, un de la tarda, i amb les especificacions horàries de quan podrà sortir cada persona. Amb aquest titular, el govern català proposa franges horàries. Això és el que dona de si els rotatius gironins. Anem a veure els diaris d'edició barcelonina, començant per La Vanguardia. Què ens diuen avui? Doncs estan en la mateixa línia. La desescalada es farà per fases fins a finals de juny. El govern espanyol aprova un pla diferent dels altres països sense dates concretes. També diu que l'alleujament del confinament serà per províncies, excepte si ho autoritzes. I finalment que els més grans de 65 anys no podran sortir a passejar fins dilluns que ve. A la fotografia principal el que veiem és un carrer amb molt de sol, amb bancs, amb persones assentades, una sanitària caminant, i amb aquest titular, cap a una nova normalitat. Nova normalitat entre cometes, Molt ben especificat. I el periòdico, anem allà mateix, desescalada en quatre fases fins a finals de juny. És el titular, també doncs especifica aquestes quatre fases que s'aniran fent progressivament. També diu que les escoles no tornaran a fer classe fins al setembre. I a la fotografia principal el que veiem són tot de balles, amb persones que estan fent cua més o menys respectant la distància de seguretat. I amb aquest titular, a buscar menjar, repartiment d'aliments a persones necessitades a l'estació del Nord a Barcelona. I ara sí, ja només ens queda veure què ens diu el diari ara. Doncs nova normalitat a finals de juny. Sánchez dibuixa un horitzó de 7 setmanes per desescalar el confinament. Se'n reserva la coordinació i adverteix que variarà segons els territoris. I a la fotografia principal el que veiem és una mare amb un nen que els veiem des de darrere, li està passant el braç per sobre de l'espatlla i estan mirant amunt, i és que estan mirant a un balcó perquè ho acompanya aquest titular, la visita als avis. Aquesta manera doncs de poder veure els familiars, no?, que feia dies que no podien veure en persona, ara els continuem veient a distància, però almenys doncs ens podem veure les cares sense que sigui a través d'una pantalla. La desescalada, aquestes quatre fases que doncs col·loquen una mica més el panorama, no?, que s'han trencat una mica aquesta incertesa que segueix sent, però que almenys doncs ha posat unes dades, no?, unes dates sobre la taula. És tota la informació que ens acompanya avui, i ara és moment d'amenitzar-ho amb música. I és que Amigos para Siempre és una d'aquelles cançons que passarà a la història, que tots hem gaudit, tinguem l'edat que tinguem, però ara el que tenim és una versió destinada als grans herois d'aquesta crisi sanitària, que són precisament doctors, infermers, personal d'hospitals, totes aquelles persones que estan atenent i també estan mantenint els hospitals desinfectats, nets, tots els serveis de neteja. Doncs aquesta cançó avui va per vosaltres. És aquesta versió d'Amigos para Siempre de Los Manolos, dedicat als sanitaris i al personal d'hospital.
Tú, que estás en pie en el hospital, salvando vidas y luchando sin dudar contra viento y marea. Tú, que aún sabes sonreír, da tu mejor que hay en ti y a los demás, lo agradeceremos siempre. A esas personas que en primera línea estáis, agradecidos os queremos dedicar un aplauso y apoyo incondicional, amigos para siempre. A mis pares siempre volveremos a cantar y por las calles volveremos a pasear. El mal sueño, no dudéis, se acabará, amigos para siempre.
Ven, nos queda tanto por vivir, buenos momentos que podremos compartir, las cosas son mejor contigo.
Tú, que estás en pie en el hospital, lo que tú das nunca podremos olvidar, para siempre agradecido. A esas personas que en primera línea estáis, agradecidos os queremos dedicar un aplauso y apoyo incondicional, amigos para siempre. A mis pares siempre volveremos a cantar y por las calles volveremos a pasear. El mal sueño, no dudéis, se acabará, amigos para siempre.
Tú, estás en pie en el hospital, salvando vidas y luchando sin dudar contra viento y marea.
Tú, que aún sabes sonreír, das lo mejor que hay en y a los demás, te lo agradeceremos siempre. A esas personas que en primera línea estáis, agradecidos os queremos dedicar un aplauso y apoyo incondicional, amigos para siempre. A mis pares siempre volveremos a cantar y por las calles volveremos a pasear. El mal sueño no dure y se acabará, amigos para siempre. Amigos para siempre.
Muchas gracias, te decimos.
Amigos para siempre.
Un aplauso para ti.
Amigos para siempre.
Qué bueno contar contigo.
Amigos para siempre.
El més calent a l'Aigüera.
I després de posar una mica de ritme, ha arribat el moment de sants, aniversaris, notícies, refranys i molt més. Comencem amb els sants del dia. Avui és Santa Caterina de Sena, Sant Ramon i Sant Robert. són noms comuns, Ramon, Roberts, Caterines també, en aquest cas d'escena, però si avui és el vostre sant des d'aquí, des del Més Calent a la Higuera, us volem felicitar, igual que també volem felicitar a totes aquelles persones que avui compliu anys. I qui també fa anys avui és en Marc Clotet, en fa 40 rodons, aquest actor, que ara el podem veure, per exemple, a sèries com les de l'hoquei, però que també l'hem vist a altres sèries de TV3. També Michelle Pfeiffer en fa 62, aquesta actriu de L'edat de la innocència. O, finalment, Daniel Day-Lewis, que en fa 63, aquest actor que el reconeixem, per exemple, de grans pel·lícules com és El último Moicano. Aquests són els aniversaris. Anem a veure les curiositats del dia. Anem a aprendre alguna cosa nova. Avui ho fem sempre amb el Sabies que... I anem a parlar de serps. Per què? Doncs perquè sabies que les serps no poden parpellejar? La raó és que no tenen parpelles. Per tant, per això estan sempre tan atentes, perquè els ulls no els tanquen. O sabíeu que tots els gats de 3 o més colors són femelles? Això és una curiositat d'aquestes que a vegades sí que ja sabíem, que es donen a conèixer, però que realment doncs, ens fascina com és tota la naturalesa. Al final ens n'anem fins a Pisa, perquè sabíeu que la torre inclinada de Pisa és el campanar de la catedral de Pisa? Va ser construïda perquè romangués en posició vertical, però va començar a inclinar-se tan aviat com es va iniciar la seva construcció. I d'aquí ha quedat el mite per anar-te a fer la típica foto aguantant la torre de Pisa, que qui hi hagi anat doncs segurament se l'haurà fet. És una d'aquelles coses que quan anem de turistes doncs caiem en aquests tòpics que ens agraden i que després acaba doncs penjada a la paret del menjador. Aquestes són les curiositats, aquest és aquest apartat on sempre aprenem coses, però també ens agrada viatjar en el temps, una mica de retrospectiva. Mirem enrere i ens situem a l'escala, precisament ara fa un any. Quin era el titular? Què estava passant al nostre municipi? Doncs era aquest. Avui s'han publicat al BOP les llistes definitives de candidatures a les properes eleccions municipals del 26 de maig. De nou, no hi apareix alternativa per l'escala. La Junta Electoral ha desestimat el recurs presentat pel nou partit escalenc. I així sonava l'informatiu.
Alternativa per l'escala, el partit liderat per Eva Trias, queda fora de les eleccions municipals del 26 de maig. La sorpresa es donava quan la candidatura d'Alternativa no va aparèixer a la llista provisional publicada al butlletí oficial de la província el dimecres passat, dia 24. El nou partit escalenc va recórrer a la Junta Electoral de Zona, que ha revisat el cas i finalment ha resolt que no s'han fet totes les passes necessàries per participar als comicis municipals. Coneguda la resolució de la Junta Electoral, la formació ha presentat un nou recurs que s'ha de respondre a dies, però tot fa pensar que no hi haurà canvis.
Això és el que passava ara fa un any i ara en fa 5 aquest era el titular. Torna a la Fira Arrels del Vi, que aquest any arriba a la 8a edició. Dilluns es va fer el tradicional tasta cegues per triar els vins de la denominació d'origen Empordà que s'enduran els Premis Arrels del Vi 2015. Enguany la fira es farà els dies 23 i 24 de maig i comptarà amb 22 cellers catalans i un de francès. I així sonava l'informatiu.
La 8a edició de la Fira Arrels del Vi de Sant Martí d'Empúries, que tindrà lloc el cap de setmana del 23 i 24 de maig, ja escalfa motors. Ahir al matí es va celebrar el tradicional tasta cegues per escollir els vins guanyadors de la Fira Arrels del Vi 2015. Es va fer la biblioteca del Museu d'Empúries i van participar 16 sommeliers de l'Empordà, entre els quals hi havia diferents perfils professionals. El director del TAS, Rafael Sabadí, sommelier del restaurant El Roser 2, explica que aquest any s'ha escollit el jurat per la seva trajectòria, la sensibilitat amb els vins empordanesos i el compromís envers el territori. La sessió va durar 2 hores i en total es van tastar 45 vins de la DEO Empordà.
Ara sí, ha arribat el moment de la cultura, el moment del refrany de la dita del dia, que ja sabeu que m'encanten, i avui és aquest, fer tots els papers de l'auca. Què ens ve a dir? Doncs d'una banda es pot referir al fet doncs, de venir-se, no?, a fer qualsevol cosa de que es pugui treure profit, adaptar-se, no?, a qualsevol ambient, circumstància o situació, per exemple. I d'altra banda també es refereix a les persones que serveixen per a qualsevol situació. Per tant, fer tots els papers de l'auca. Ja sabem el que vol dir aquest refrany del dia i ara és el moment de posar-hi un toc musical, però sempre ho fem viatjant a través dels premis Enderroc, grups, artistes que han guanyat mínim 2 premis Enderroc, i avui parlem de La Pegatina, que va guanyar millor grup pop-rock el 2010 i millor directe pop-rock el 2012. Escoltem un dels seus grans temes que ha passat fronteres i que té fins i tot coreografia, eh? És El Gat Rumbero.
I en una altra vida vaig estudiant, tirant tirant, tirant, anant tirant, patada al curro, a la porta, m'hauré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tot just en duia 4, el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi? Serà el destí, serà la sort, ja no tinc solució perquè sóc el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat. El gat rumbero, ni bomber ni conseller de la Generalitat. Tirant, tirant, ja anar tirant. 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 Sóc inconformista o és que em falta decisió? He gastat 6 vides i ara em queda la pitjor. Al carrer sempre s'hi està bé quan no queda lloc on anar. La rumba em dóna trampera i ara no puc triar perquè sóc el gat. El gat rumbero, ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat rumbero, ni bomber, ni conseller de la Generalitat, perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla, vols errat, perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat, perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat.
I ara que ja ens hem activat amb una mica de música, ha arribat el moment també d'activar el cos. Ja us he dit a l'inici del programa que portem molts dies confinats, portem amb el cos parat més d'un mes i mig, i la veritat és que això no és bo per al nostre cos. Ara ens deixaran començar a sortir, serà poca estona, però pot ser que moltes persones vinguin molt intensament, doncs, per les ganes de poder estar fora, de poder-se moure, de poder caminar, no? De poder córrer. Això pot portar alguns perills. Com ho hem de fer? Com ens hem de desconfinar? Com hem de preparar el cos? Doncs ens ho explica la Berta Serrat.
Confina't activament amb la fisioterapeuta Berta Serrat.
Bon dia i benvinguts a les càpsules de confinament actiu. Jo sóc la Berta Serrat, fisioterapeuta i osteòpata. Avui us vull parlar d'un tema d'actualitat. Té referència en que, en teoria, a partir del pròxim dia 2 de maig podrem sortir al carrer a fer esport, i això inclou que hem de preparar el nostre cos per poder sortir, ja que ens hem passat molts i molts dies, la gran majoria, pràcticament 50 dies, molta gent dins de casa, i això, per molt que abans tinguéssim una forma física concreta i coneguéssim molt bé el vostre cos, implica explicar-li que hem de tornar a agafar hàbits, implica que hem d'explicar-li que no tot està igual, implica que hem de tornar a agafar la forma física, que per molt que haguem fet classes dirigides o intentat fer exercicis a casa o el que sigui, no és el mateix que poder sortir a caminar i moure les articulacions. Bé, no està definit encara què és el que 100% es deixarà fer, però vist per altres països, m'imagino que les primeres mesures seran bastant que la gent podrà sortir a caminar i córrer, i per tant us he preparat una mica com preparar el cos per preparar-nos per aquest cap de setmana. El primer que hem de saber és que tota rutina sempre inclou que hem de fer estiraments globals del nostre cos. Això què vol dir? Les cames han de tenir, han d'estar estirades, els músculs han d'estar bé, sobretot la musculatura de la part posterior de la cuixa, els isquiotibials i els bessons. Solem sortir a caminar i a córrer, és una zona que ha d'estar bé, ha d'estar elongada, no hi poden haver-hi, no pot estar curta, perquè realment si no aquí és quan comencen lesions, i a més també ens provoca molt de dolor a la zona lumbar. Per tant, us animo tots que aquests dies sobretot prepareu el cos fent molts estiraments d'isquiotibials. Hem de tenir el core, que és la part abdominal, però sobretot el transvers abdominal, glutis i el que és cames, bastant fort. Per tant, hem de fer tonificació de cames, hi ha moltes maneres, sempre em podeu escriure per demanar què necessiteu i si voleu exercicis específics. Per això és important, i també un cop comencem a sortir és important seguir la rutina d'entrenament de cames, després us explico. També us recomano un exercici bastant divertit, bastant natural per casa, que és caminar de puntetes i talons per agafar força a tot el que és la musculatura que enforteix els, que està al voltant dels turmells, perquè necessitem enfortir aquesta musculatura, perquè el no estar en contacte amb el no caminar, realment un dels riscos que tenim és que ens doblem els turmells. Per tant, important que camineu de puntetes i de talons. Sempre recomano aplicar-vos una rutina de dir, quan us aixequeu al matí i aneu al lavabo, doncs aneu de puntetes i torneu de talons, o bé quan aneu a la cuina, aplicar-vos una rutina i sempre aquí penseu, feu per treballar. S'estalvien molts problemes amb aquest exercici fàcil. Una altra cosa molt important que l'hem repetit aquests dies és la bona hidratació, i especialment ara que comença a fer calor i que tenim molts bons dies, és molt important que us hidrateu. I és molt important que us hidrateu abans, durant i després de l'exercici, però sobretot que prepareu el cos. Per tant, jo recomanaria, cada persona és diferent, no tots els cossos necessiten el mateix, però sí que hi ha una norma general que almenys uns 2 litres diaris d'aigua és el punt recomanat, més o menys, per establir una base perquè el vostre cos funcioni bé. Per tant, aigua. Després també, important l'alimentació. Evitar els processats, evitar els aliments grassos, i fer servir, menjar, tenir una alimentació bastant àmplia a nivell de tot el que són verdures, fruites i, òbviament, llegum, carn, peix i cereals, però no tant. No tant. Aquí, per suposat, cada persona us ha de saber si necessiteu alguna dieta especial o si teniu algun tema, llavors sempre consultar-ho amb el nutricionista, però per norma general, dieta equilibrada amb alt contingut d'oltes, verdures i peix i carn. Evitar embotits i evitar tot el que ens pugui botir. I dormir, per suposat, un mínim de 8 hores diàries. Això inclou el que dèiem la setmana passada, d'evitar utilitzar els dispositius una hora o dues abans d'anar a dormir per poder dormir més bé i més profundament. Bé, un cop hem preparat el cos, què hem de tenir en compte quan volem començar a anar a córrer? El primer de tot és que no tenim pressa. Com hem dit, hem estat 50 dies dins de casa, no fa falta que ho fem tot el primer dia. Molt important, perquè sortirem tots a matar. Per tant, molt, molt important que us mesureu les forces. Calma, no passa res. Comencem a poc a poc. Sortim una hora, el primer dia us recomanaria que camineu. Si abans corriu, cap problema, els 10 primers minuts, camineu tranquil·lament, escalfeu bé el cos, que entri amb calor. Quan comenceu a córrer lleugerament, no sense que us falti l'aire. Important, els primers dies que no falti l'aire al cos. Sí? I mica en mica ja anirem incloent més ritme i més intensitat als exercicis, però al principi, tranquils. I si es pot, inclús fer sèries, de dir, camino 10 minuts, en corro 5, després en camino 5, en corro 10, després en camino 2, en corro 10, i veure com el vostre cos reacciona. Molt important escoltar el vostre cos. No vol dir que us hagueu de fer mal, però sí que és bastant habitual, després de tots aquests dies, el cos no està acostumat a l'exercici físic amb impacte. Llavors, molt important, sobretot els que no heu fet molt exercici de casa o que no us heu treballat molt o que no esteu molt acostumats, sobretot intentar evitar posar-vos en risc. És a dir, si no heu corregut mai, no us poseu a córrer. I si fa 2 mesos que no esteu corrent, sisplau, seny, poquet a poquet. Els fisios estem de guàrdia, però és important evitar posar-vos en perill i que no heu d'anar a l'hospital. Això és molt important. Les lesions que podeu tenir d'anar a córrer o caminar, no, aquests dies no són importants, o sigui, no són grans lesions. Poden ser lesions musculars, tendinoses, de lligaments, però és important evitar-les, sobretot i més perquè el sistema sanitari, com sabeu, està saturat, per tant, ho evitarem. Començarem escalfant el cos, el que hem dit. Caminem una estona, fem mobilitzacions a tot el cos i caminem tranquil·lament. Els primers dies més tranquils, amb això que van passant els dies, anem augmentant el ritme. I sobretot que no ens falti l'aire. Respecteu sobretot els temps de descans del vostre cos. El que dèiem, escolteu-lo, sentiu què necessita i si un dia sentiu que el vostre cos està molt cansat perquè els dies anteriors us heu mogut molt, no passa res. Aquell dia sortiu a caminar tranquil·lament, lentament, sense problema. Jo el que us recomanaria potser és sortir a córrer 3-4 dies a la setmana i la resta caminar. Si es pot i ens deixen, si es pot caminar cada dia, és ideal i és el que recomanem als fisioterapeutes, sortir a caminar 1 hora cada dia. És ideal. El mateix, caminar amb un ritme tranquil. No fa falta que s'activi molt el cor a tope, no. I que pugueu respirar, disfruteu i respireu profundament. Després, important, establir hàbits pel cos. És a dir, creeu-vos un horari on hi hagin dies que si voleu sortir a córrer, sortiu a córrer, o si sortiu a caminar, doncs sortiu a caminar, però que hi hagi temps per treballar el que dèiem abans, de tonificar una mica el que és la musculatura de la cama i de la panxa, el transvers de l'abdomen i dels glutis, i també de fer estiraments, i si podeu fer alguna classe tipus ioga o pilates, perfecte. Després, per suposat, menjar a un horari bastant igual cada dia i dormir també per anar a dormir a la mateixa hora i intentar evitar el que dèiem abans, els dispositius. També, per suposat, fer-vos un horari del menjar, sapigueu que de tenir clar que si voleu fer bastant esport és important que tingueu energia per fer-ho. Per tant, que hi hagi carbohidrats almenys 1 hora i mitja abans i evitar sortir a córrer o caminar intensament si just acabeu de menjar. Deixeu que el vostre cos agafi ritme, perquè si esteu fent la digestió no té temps el cos de fer la digestió, que ja li estem donant canya. Per tant, pautes, ja que tenim temps, pautes i tranquil·litat. És molt important els hàbits que agafem aquests dies per seguir després quan tornem tots a la vida normal. Calçat i roba adequada. Sé que sembla un punt molt estúpid. Moltes de les lesions que ens trobem és precisament per al calçat no adequat i la roba no adequada. Què vol dir calçat i roba adequada? Vol dir que siguin, per exemple, unes bambes esportives, que tinguin una molt bona base, que la sola sigui bastant uniforme, que no faci el buit al mig, és a dir, que moltes vegades al mig es fan estretes. Eviteu aquest tipus de sabates, que siguin més aviat una bamba que la sola faci més un 0 que no pas un 8, i que sigui una sola bastant forteta. Eviteu aquestes sabates que són molt, molt toves i que les podem doblar amb les mans, que siguin soles una mica més compactes. I sobretot que la sola, quan mireu la sabata, surti una mica pels costats de lo que seria on ficam el peu. Que sigui una sola ampla. I després, en quant a la roba, doncs roba còmoda, que no ens apreti moltíssim, sobretot que sigui una mica ampla i no ni massa abrigats, ni massa poc abrigats, o sigui, tenir en compte el dia que fa i evitar posar-nos massa roba a sobre. I sempre portar a sobre un paravent per si es gira vent o per si es gira fred o qualsevol cosa, sempre ens anirà bé. I per últim, important que aquests dies, doncs, que disfruteu del sol, que absorbiu tota la vitamina D que podeu, perquè realment ens ajuda molt la vitamina D a fer funcionar molts dels mecanismes del nostre cos, i sobretot amb protecció solar, perquè comença a ser fort el sol i no us descuideu la protecció solar. I fins aquí les meves recomanacions. Si hi ha qualsevol cosa, sempre em podeu escriure no dubteu, sempre hi ha dubtes, per tant, cap problema. I en definitiva, aquests per mi són els temes importants. Si hi ha dubtes d'algun altre esport que ens deixin fer, doncs també em podeu escriure. Que tingueu molt bona setmana i molt bon desconfinament a tots.
Moltíssimes gràcies, Berta. Farem cas dels teus consells. La veritat és que ens ha anat molt bé, eh? Ens has parlat de tot, de com escalfar, de com preparar el cos, també fins i tot el tema vestuari, eh? Que sempre és molt important. A vegades allò, mira, aquestes bambes estan de rebaixes, eh? Les agafem no sé què. Mirem calçat bo, que la veritat és que tenim dos peus que ens han de portar tota la vida i que aguanten tot el nostre pes i els hem de cuidar. Ara anem a endinsar-nos al món de la literatura. Ho fem amb el nostre col·laborador, en Juanjo López, que sempre doncs, ens acosta magnífiques recomanacions. Preneu atenció.
Benvinguts a Històries Entre Tintes, el petit espai literari de l'Aigüera, on dediquem uns minuts a parlar sobre obres que he llegit en algun moment i que per un motiu o un altre vull compartir amb vosaltres perquè també decidiu llegir-la. Amb la cançó introductòria ja podeu lligar quina direcció agafem avui. La por, l'horror, el misteri... En definitiva, una novel·la creada per un dels autors més reconeguts mundialment, Stephen King. Molts de vosaltres ja sabreu qui és, però té moltes obres reconegudes, per tant, he decidit donar-vos una pista més. Fa relativament poc, HBO va treure una sèrie adaptada d'aquest llibre. Abans de dir-vos el títol, us avançaré la sinopsis de la novel·la, perquè anem entrant al tema. Un niño de 11 años ha sido brutalmente violado y asesinado. Todas las pruebas apuntan a uno de los ciudadanos más queridos de Flint City, Terry Maitland. Entrenador en la liga infantil, profesor de literatura, marido ejemplar y padre de dos niñas. El detective Ralph Anderson ordena su detención. Maitland tiene una coartada firme que demuestra que estuvo en otra ciudad cuando se cometió el crimen, pero las pruebas de ADN encontradas en el lugar de los hechos confirman que es culpable. Ante la justicia y la opinión pública, Terry Maitland es un asesino y el caso está resuelto. Pero el detective Anderson no está satisfecho. Maitland parece un buen tipo, un ciudadano ejemplar. ¿Acaso tiene dos caras? ¿Y cómo es posible que estuviera en dos sitios a la vez? La respuesta, como no podría ser de otra forma, saliendo de la pluma de Stephen King, te hará desear no haberlo preguntado. Interessant, ¿veritat? Incluso arriba al punt de ser caòtic. Però El visitante ha sigut una de les obres d'aquest gènere que més m'ha agradat, tot i no ser una obra espectacular ni de les millors que té l'autor, siguin sincers. La primera meitat es llegeix d'una tirada. La investigació sobre el brutal assassinat del nen està molt ben aconseguida, perquè s'intercanvien capítols en els quals s'interroguen els diferents testimonis i es presenten les proves. Aquí tenim una semblança al que Stephen King va fer amb l'obra Carrie, amb els capítols que narren l'arrest de Terry Maitland. Els capítols són molt dinàmics i, a més, involucren el lector en el misteri, però a més posen èmfasi en les repercussions del crim. Tenim capítols narrats des de la perspectiva del detectiu Anderson, uns altres que compten com Maitland està vivint després de ser acusat i també trobem capítols narrats pels familiars de la víctima. Es tracta d'una novel·la negra escrita amb el mètode King, és a dir, el sobrenatural apareix com a element del misteri. En aquest sentit, s'allunya de Mr. Mercedes i Qui perd paga, les quals presenten un crim més tradicional i s'assemblen al to de Fi de guàrdia. Malgrat això, la segona meitat de la novel·la em va resultar trillada i predictible, excepte per un gir enginyós respecte a l'identitat del visitant. La resta em va resultar massa familiar. El fort de l'autor sol ser la construcció de personatges i el complex rerefons que crea per a cadascun d'ells. I és que aquesta novel·la és un altre exemple d'això. Tant Ralph Anderson com Terry Maitland són personatges antagònics des del començament i els seus motius estan molt ben fonamentats. No obstant això, l'estrella d'aquest llibre és Holly Gibney, la brillant dona presentada en la trilogia de Bill Hodges. La segona meitat d'aquesta novel·la es centra en Holly i en el seu creixement com a personatge. El que més m'agrada d'aquest personatge, de la Holly, és que combat contra l'ansietat, la inseguretat i la depressió constantment, la qual cosa la transforma en el personatge més humà d'aquesta sèrie de novel·les negres. El visitante és una novel·la negra bastant entretinguda. Considero que el fort d'aquesta novel·la és el seu ritme àgil i com aconsegueix involucrar el lector immediatament en la investigació del crim, encara que la solució del mateix en va resultar trillada i poc original, però tot i així és una novel·la recomanable pels seguidors d'aquest gènere. Doncs fins aquí l'espai d'aquest Històries Entre Tintes. Si us ha agradat, em podreu seguir escoltant dins del Més Calent a l'Aigüera, però també em podreu trobar en el meu compte d'Instagram anomenat Històries entre tinta, on us parlo conjuntament amb la meva parella de totes les obres que passen per les nostres mans. Ens tornarem a trobar pròximament. Salut i bona lectura.
Moltíssimes gràcies, Juanjo. Me l'apunto, un llibre més cap a la llibreria. I també el que volem ara mateix és posar-hi una mica de música, i d'aquesta música que ens encanta, tradicional. Joan Brugués, endavant.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
A part de Vestida de nit, una de les altres havaneres conegudes de Glòria Cruz i Càstor Pérez és, sens dubte, Temps perdut. Tot i que primer va ser la melodia i després la lletra, circumstància que va obligar l'autor del text a adaptar la creació a una mètrica i accentuació determinades. És una cançó de comiat que desprèn un to melangiós i d'enyorança. Ens l'interpreta la filla dels autors, la Sílvia Pérez Cruz.
A la vora de la mar he tornat a poc tot seguint el crit del temps que s'emporta el meu record, un record fet de cançons, de perfums i fet d'amor, d'un amor potser perdut a les aigües del meu port. Sovint se'm viu que tornes al meu costat, que m'agafes les mans i les omples d'immensitat, d'immensitat. L'aire ja no és aquell nostre, ni la sorra s'esborra el teu pas. Sols ens queda un grapat d'enyorança i el teu mirar, i el teu mirar. Les onades fan portant sensacions de mil colors que m'anyaguen el meu cant, barrejant notes. Passat endinsat en el meu cor, esborrall desdibuixat de les ombres del teu cor. Sovint somio que tornes al meu costat, que m'agafes les mans i les ombres d'immensitat.
Anem a la platja. Pel camí dels horts són mudes les passes. Caminet estret, renglera de canyes. La frescor del verd refresca la galta. Ha arribat el temps de la cogullada. Del cel esqueixat en caure la tarda. El raïm ja té la carn ensucrada. Ha arribat el temps del fred a la barca. Ha arribat el temps de les enyorances. Pel camí dels horts es desperta l'ànima. El cor s'endolceix. La vista és més clara, es veu a poc la vida com passa. Les punxes del pit s'assequen i cauen. Les punxes del front se'n van amb l'oratge. Els claus de les mans són roses morades. Tot el sofriment és fresc com una aigua. És dolç com l'oreig i el verd de les canyes. Ha arribat el temps d'esperar la gràcia, de mirar la mar i els ocells com passen. Ha arribat el temps de sentir-se l'ànima sense amor ni goig, ni dol ni venjança. L'ànima que riu perquè l'aigua és clara, perquè hi ha un llagut amb la vela blanca, perquè en el verol la mel madurava i l'olivar s'ha tornat de plata. Ha arribat el temps de sentir a la cara l'humit caminet que s'obre una llàgrima, perquè tot és pur i tot afalaga, perquè el cel és blau i la mar és blava. Josep Maria de Sagarra, cant 12 de les cançons de rem i de vela.
Ràdio L'Escala i el Centre de Documentació i Recerca Històrica presenten Sabies que? Sabies que en Joaquim Hostenc és compositor?
En Joaquim Hostenc i Dunya Beitia nasqué al Bons el 16 de setembre del 1940. És fill de Josep Hostenc i Dionísia Dunya Beitia. Es casà amb la Joaquima Virosella, es domicilià a l'Escala i tingueren dues filles, la Rosa i la Maria Aurora. Tot i que la seva vida laboral sempre ha estat lligada al ram de la construcció, podria dir-se que la música també ha estat la seva professió, encara que en una forma més modesta.
La seva inclinació per la música l'experimentà de molt petit, sobretot arran des que rebé les primeres lliçons musicals a l'escola primària del Bons, de la mà del mestre Antonio Delgado. Posteriorment, perfeccionà la seva formació sota el mestratge de reconeguts músics de la comarca, com Emili Poch, Francesc Seguer o Ricard Parés. Tot i que començà a conèixer els secrets del piano i usualment tocar el trombó, va haver de familiaritzar-se i perfeccionar en el flabiol.
L'any 1983, juntament amb Josep Pasqual, Mercè Planes i Pere Joan Coll, entre d'altres, va ser cofundador de la segona etapa de vida de la Principal de Banyoles, formació a la que hagué de seure's com a flabiol i de la que durant 16 anys en fou representant, concretament 26 de febrer de l'any 2006, quan després de 23 temporades es va jubilar.
En el món sardanista, però, també ha tingut un paper ben actiu, ja que a partir de 1969 fou membre de la secció sardanista del Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala, secció que engegà la majoria d'esdeveniments sardanistes que encara avui perduren a l'Escala. El 1986, quan la citada secció s'independitzà amb el nom d'Agrupació Sardanista a Bixaixo, en passà a ser-ne el president. Càrrec que ostentà fins al novembre de 2005, quan fou rellevat per Jordi Gallegos. A més, de 1980 a 1995, fou president de l'Agrupació de Trobades Sardanistes Infantils de les Comarques Gironines, quan el substituí Glòria Boada, rellevada el novembre de 2008 per la jove escalenca Núria Casamor.
En el camp compositiu, és autor de la cançó A la Verge del Carme i del Ball de Gegants i Capgrossos amb Paret i la Maximeta, estrenat el diumenge 25 d'agost de l'any 1991. Pel que fa a sardanes, s'inicià el 1989 amb el primer títol i n'ha composat un total de 30, sent els títols destacats 30 anys de l'agrupació A Bixaixo, Vells Records, Companys Escalencs, Dos Cunyats, Amics, Laia, l'amic Carles, Núria Sardanista, per tu Quimeta, Pere, Repuntejant, Rosaura o Xènia. La seva darrera peça, estrenada amb motiu del pubillatge sardanista de la vila, es titula A l'Escala, Anxoves i Sardana.
Laia Bruguera i Ildefons Clos us han presentat Sabies que? Un programa de divulgació històrica del Cedre per a Ràdio L'Escala.
I ja estem a la recta final del programa, però encara hem de fer una última parada. Hem de parar a l'Avinguda Mongó número 31 per sintonitzar amb la discoteca confinada d'en Josep Palma, que avui és dimecres. Avui vosaltres heu de sortir als balcons i ell ens en explica tots els detalls. Confinat a la discoteca de casa, amb Josep Palma.
Dimecres, balcons i música. Avui, en els balcons de Catalunya, sonarà Joan Dausà. És el darrer pregoner de la Festa Major de l'Escala. M'ha inspirat el record del dia que el vaig conèixer, el cantautor de Sant Feliu del Llobregat. Va ser, en aquella ocasió, al mateix balcó de l'Ajuntament de l'Escala, perquè la meva feina era sonoritzar aquell acte. I bé, les necessitats tècniques per sonoritzar el pregó de la Festa Major eren ben diferents, perquè en aquella ocasió el pregoner, el protagonista, cantaria. Bé, què us diré? Doncs que és una persona propera, professional, encantadora. Però bé, un cop va marxar i em vaig quedar sol al balcó de l'Ajuntament, em vaig fer una reflexió. Em vaig preguntar quantes persones han parlat des del balcó de la casa de la vila. La veritat, no sé què m'impressiona més, si el número de persones o la varietat de personalitats. I el públic de la plaça, des de l'emoció dels nens esperant ses majestats dels Reis Mags fins a emotives manifestacions. Doncs bé, toca balconejar i sobre balcons i música us vull parlar avui. I el que he fet és anar a una d'aquestes enciclopèdies d'internet i he buscat la paraula balcó. A les antigues cases gregues i romanes ja existien balcons amb voladís que donaven al carrer. A Roma eren anomenats Maeniana, en honor a Caius Maenius, el cònsol que els va començar a instaurar. I també es poden trobar a Orient. A l'edat mitjana s'utilitzaven habitualment, especialment en carrers estrets, i ja a partir del segle XV comencen a desenvolupar-se amb un gran component artístic. Per tant, podem considerar que el balcó entra amb força en el segle XV a Itàlia i s'expandeix per tot el món. I moltes ciutats europees, els edificis no tenen balcons. Us imagineu l'escala sense balcons? Deixem-ho aquí. Joan Dausà, La Gran Eufòria.
Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertaven, temptats de deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc de cor. Una dona gran recorda haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats
Queda amb aquest fragment una dona gran recorda haver viscut de gran eufòria. Baixa, amor meu, s'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertava amb tentaig de deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc. Res més per avui. Aquesta tarda els catalans sortim al balcó i sortim amb gran eufòria.
A la discoteca de casa.